Passen 6 minuts de les 11. Aquest proper 1 de juny entren en vigor noves tarifes elèctriques. Un canvi que ens afecta a tots, llars i petites i mitjanes empreses. I avui a l'espai de consum del Penedès en xarxa us volem explicar les novetats que trobareu a la factura elèctrica a partir del mes vinent i donar-vos consells per treure el màxim profit a títol domèstic. També parlarem del nou etiquetatge dels electrodomèstics amb dues tècniques de l'Ajuntament de Vilafranca, la Gavi Giral, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també comptem amb la Laura Carbó, tècnica del Servei de Medi Ambient de Vilafranca. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Em sembla que molts oients, aquesta notícia, aquest anunciat que acabem de donar, aquest canvi en la tarifació elèctrica a partir del dia 1 de juny, els haurà sorprès, i aquells que no ens escoltin i no s'assabentin, a partir de la propera factura ens sembla que els hi caurà una galleda d'aigua freda, perquè ha estat molt poc difosa aquesta novetat, Gavi.
Sí, sí, sí. El tema és que s'ha anat posposant l'entrada en vigor d'aquesta nova facturació, d'aquesta nova normativa.
És com la cançó aquella de Cabell Llop, Cabell Llop, sí, i fins ara, no?
Sí, havia de ser a l'abril, ara han dit que serà l'1 de juny, i bé, doncs ens retrobarem a partir de la factura del mes de juliol. És a dir, la tarifa es començarà a aplicar al juny, però com que normalment els consums venen, els consums reals doncs venen endarrerits, no? Doncs ens retrobarem a partir del juliol segurament.
La gran novetat, la gran revolució, sobretot per aquella gent que no té tarifes nocturnes, que no està acostumada a la discriminació horària, és que a partir d'ara hi haurà no dos, no, sinó tres trams horaris.
Sí,
això
sí,
ho canvia
sí.
Tot.
Sí, ho canvia tot. I, a més, és obligatòria la discriminació horària en aquest cas. Fins ara era opcional i hi ha gent que ja està acostumada d'alguna manera. Hi havia dos trams o tres trams en funció de la tarifa que escollissis. A partir d'ara, doncs, les tarifes domèstiques, que són les que fins ara eren la 2.0 i la 2.1, doncs s'unifiquen totes, les sis que hi havia, les diferents modalitats que hi havia, de tarifa domèstica passen a ser una sola tarifa, que és la 2.0 TD, que és bàsicament per usuaris domèstics, i també hi ha alguns petits locals comercials i petites empreses que també la tenen. És per usuaris de menys de 15 quilowatts de potència contractada.
Per tant, afecta pràcticament a tothom.
Sí, a les llars de totes, pràcticament. Sí, sí.
I explica'ns a què consisteixen aquests tres trams, com funcionarà això a partir de l'1 de juny.
Doncs mira, tindrem tres períodes horaris i tres preus diferents de l'energia, amb la qual cosa ens haurem de posar una gràfica allà a la nevera.
Jo ho estava pensant, buscar algun infograma d'aquests i plantificar-lo a la nevera fins que ens acostumem.
Fins que ens acostumem, sí, sí. A veure, doncs, diguem que a partir d'ara, doncs, no variarà, el preu no variarà en funció de si és hivern o si és estiu, sempre serà, si, ni amb el canvi d'hora, tot això no ens afectarà, serà per tot l'any serà igual. Tindrem un període punta, que serà, l'energia és la més cara de totes, que serà de 10 a 2 i de 6 a 10 de la nit.
L'hora de fer el dinar, a les tardes, quan arribes a casa després de les activitats, fas el sopar.
Sí.
Si és hivern, has d'escalfar la casa.
De dilluns a divendres.
De dilluns a divendres, això mateix.
Això és important, aquesta precisió, Laura, de dilluns a divendres.
Sí, sí, sí.
En aquestes dues franges és quan pagarem més cara l'energia.
Sí.
Molt més cara que la tarifa més cara d'ara?
A veure, qui tingui el preu voluntari al petit consumidor, que és el preu regulat pel govern, doncs veurà diferències, segons alguns estudis, sobretot si ha tingut la discriminació horària ja activada. Sembla ser que sí que acabarà encarint-se una mica, perquè el que baixa és el preu de l'hora vall, de la més econòmica, però en canvi acaben pujant les altres. En canvi, la gent, el consumidor que no ha tingut discriminació horària fins ara, sembla ser, amb estudis així una mica previs, agafant-se una mica la corba mitja de consum, que no notarà molta diferència en la factura final. Ara bé, tota aquella gent que no està adherida al preu regulat pel govern, sinó que té doncs, comercialitzadores amb uns contractes doncs, directa, no?, amb la comercialitzadora, sense estar sota aquest paraigua del preu regulat pel govern, doncs llavors dependrà una mica el preu en cada un dels períodes segons el que la comercialitzadora hagi pactat amb el client, no?, i com acabi doncs, regulant aquests preus segons cada un d'aquests tres períodes.
Seguim explicant els tres períodes. Hem començat pel més car, aquest període punta, de 10 a 2 i de 6 a 10, de dilluns a divendres, és quan pagarem l'electricitat més cara. Quins altres sí. períodes tenim?
Després tenim el període pla, que és de 8 a 10 del matí, de 2 a 6 de la tarda i de 10 de la nit a 12 de la nit. En aquest horari, bé, doncs serà un preu intermig. I finalment tenim el període vall, que és de 12 de la nit a 8 del matí. I aquest serà el període més barat, de dilluns a divendres estem parlant, eh?
Què passa el cap de setmana?
Sí, el cap de setmana doncs, serà el període vall tot el cap de setmana. És a dir, que haurem de mirar, si volem estalviar en la factura, haurem d'estudiar bé el nostre patró de consum i mirar d'ajustar-lo en aquests horaris, eh? I si pot ser, doncs, reduir-lo en l'horari punta.
Exacte. Una de les coses bones, si en podem trobar amb aquesta nova estructura...
A tots se n'ha de trobar, de coses bones,
exacte,
per tant,
intentant
explica...
Intentant veure l'ampolla mig plena, sí. És que es pot aprofitar el dissabte, els diumenges i els festius, perquè durant les 24 hores doncs el preu serà el més econòmic, serà el d'horari vall, no? El més econòmic pel
consumidor. Els festius queden inclosos.
Sí.
Ara jo et pregunto, festius estatals, autonòmics, locals... Clar, és diferent.
Em sembla, els estatals segur. Els estatals segur que serà...
Sí, jo de moment comptaria amb els estatals.
Sí. No els autonòmics, mira, depèn de la comercialitzadora, perquè això també, com que si estem en el mercat lliure, s'ha de pactar amb cada comercialitzadora. I jo, per exemple, la meva, que és Som Energia, que és la cooperativa, ens ha dit que els estatals serà període de vall, però els autonòmics no.
Per tant, segurament seguiran aquesta pauta, no?
Sí, la majoria. Em referíem als estatals, de moment.
A partir d'ara hi haurà dues potències, o es podran contractar dues potències, no? Això també canvia.
Exacte, és una mica la segona gran novetat, que es divideix també el dia amb dos períodes, en aquest cas, en què el consumidor pot triar, pot escollir quina potència té contractada en cada un d'aquests períodes. I llavors aquí els horaris, per si algú doncs, vol adequar-s'ho, que aquí sí que requereix una mica un consumidor una mica ja com format o que sàpiga una mica realment com consumeix, no? Que a vegades doncs, no tothom està en aquest punt de coneixement d'exactament quina potència necessita en cada moment del dia. I llavors els dos períodes són... Un d'ells continua sent els dissabtes, els diumenges i els festius, i les nits, diguéssim, des de les 12 fins a les 8, de dilluns a divendres. Val? Això seria un dels períodes en què tu pots escollir una determinada potència. L'altre període és de dilluns a divendres, des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, en què pots escollir una altra potència. Segons la teva pauta de consum, segons si tens, per exemple, cotxe elèctric i necessites doncs, una determinada potència nocturna...
Per carregar.
Clar, aquí has de conèixer una mica el teu patró de consum si realment vols una mica anar a acotar i a optimitzar el que pagues en la factura.
Clar, jo ho veig molt clar en el cas de tenir cotxe elèctric i aprofitar aquest increment de la potència nocturna, per exemple, per carregar la bateria. No ho veig tan clar en petit electrodomèstic.
Exacte.
Has de filar molt prim, no, aquí?
Exacte, és complicat, sí. Segurament en els primers mesos molta gent es quedarà tal com ho té i si realment veu un canvi molt substancial en la seva factura, segurament es posarà mans a l'obra per veure com arreglar-ho. I el consell acaba sent intentar generar els consums en aquests períodes on l'energia és més econòmica, sempre i quan puguis, tinguis els electrodomèstics preparats per això i no generi molèsties també, no?
Com que l'electricitat és un subministrament d'energia bàsic a la nostra vida, ja has començat ara una mica, Laura, aconselleu-nos com pagar menys a partir de l'1 de juny amb aquest nou panorama que s'obre. Què podem fer? Un canvi de xip, segur.
Sí, una mica el que deia la Gavi, de posar a la nevera de casa fins que estiguem una mica familiaritzats amb aquesta corba, no? Una mica amb aquests períodes, per intentar minimitzar el consum, sobretot en les hores punta. Hi ha un determinat consum que és inevitable, és a dir, és l'hora de sopar, hem de preparar tots el sopar, hi ha una part d'enllumenat, etc etc. A partir d'aquí, els consells també serien els de sempre. Tinguem cura de no tenir llums enceses quan no les utilitzem, al migdia aprofitem la llum natural sempre que es pugui, que tinguem bombetes eficients, electrodomèstics eficients, que això segurament després ho podrem enllaçar amb la nova etiqueta energètica. És a dir, hi ha molts consells que es mantenen, dels que ja teníem i dels que molts ciutadans saben, i a vegades no acaben d'aplicar, perquè tothom sap que un LED consumeix fins a un 80% menys. És moltíssim.
Tant?
Sí.
Un 80% menys.
És, realment és un avenç, i jo aconsello començar per aquelles llums, per exemple, que estan moltes hores enceses. No cal fer la gran inversió per canviar tota la nostra llar. Comencem per aquells llocs on realment tenim moltes hores al dia les llums enceses, no? Poden ser els menjadors, les cuines, això cadascú s'ho coneix. Evidentment, amb els electrodomèstics, si s'ha de fer un relleu, un canvi d'electrodomèstic, busquem que sigui eficient, que ens faci aquella feina consumint menys. Ara, això també és molt important i mica en mica s'està posant en valor, diguéssim, que puguem trobar eficiència. I a partir d'aquí, intentar aprofitar els caps de setmana, perquè tal i com s'està muntant aquest tema dels períodes, doncs realment tot allò que es pugui posposar, dissabte, diumenge o festius, si vols realment estalviar amb la factura, doncs concentra-ho en aquests dies de la setmana.
Ara estic pensant, rentadores, cap de setmana, fent batch cooking, no? Això que s'ha posat tan de moda d'avançar les preparacions, els àpats de tota la setmana al cap de setmana, doncs és ideal, perquè si has d'encendre el forn, si has de gastar energia, ho faràs quan pagues menys. Mm. Clar, és que és un canvi de xip total.
Sí, sí.
I també recordar que hi ha electrodomèstics, com per exemple la nevera, que està sempre encès a les 24 hores i que consumeix, a vegades pot representar inclús fins a un 30% de la factura elèctrica. És que és bestial. Aleshores, el fet de tenir la discriminació ja redueix, per exemple, el cost del consum de la nevera de per si, només per si sol, encara que no facis res, encara que no estiguis pendent de l'horari.
Potser ara és el moment de renovar electrodomèstics molt vells, no? També una inversió a mig termini.
I tant. Sempre és molt aconsellable tenir en compte l'etiqueta energètica, que ara també des de l'1 de març doncs, l'han renovat i incorpora molta més informació des del consum d'aigua d'aquell electrodomèstic, el nivell de soroll que genera, i en quant a l'eficiència energètica pròpiament, si ens hi fixem ara quan anem a comprar un electrodomèstic, ara a curt termini no en trobarem cap amb la categoria A, perquè el que s'ha fet és eliminar aquest més, aquests A++++ que teníem, perquè hi ha una millora contínua tan ràpida amb els electrodomèstics i amb la seva eficiència, que el que han fet ara és passar aquests A++++ a categoria B, per donar marge amb el temps a que puguin anar millorant la seva eficiència.
Per així, tant, Laura, com és ara aquesta etiqueta energètica? Què hi trobem? Aquelles franges de colors i les lletres com queden?
Sí, l'escala energètica és la mateixa, va de la A a la G. Simplement s'han suprimit aquells plus, aquells més que hi havia al costat de la A, perquè havia avançat tant que d'alguna manera s'havia de, diguéssim, de dibuixar i d'il·lustrar. Però el que s'ha volgut és tornar una mica a l'origen i que es puguin etiquetar entre la A i la G. Per tant, una mica per adaptar-se a aquesta millora contínua dels aparells en relació a l'eficiència, el que s'ha fet és passar tots aquests que ja eren molt eficients, des de l'1 de març ara estan etiquetats com a B, per donar marge a que d'aquí un temps hi pugui tornar a haver els A, i no haver de caure amb aquests plus, A++++, que generaven potser ja fins i tot una mica l'efecte contrari, perquè les A el consumidor ja les rebia com molt eficients i en veritat ja havien quedat una mica obsoletes, no? L'ideal ja era el plus, 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 no? Una mica.
Per tant, ara estarem en un impàs.
Sí.
Durant un temps.
És entendre que una B d'ara, doncs, era una A++ de fa 3 mesos, diguéssim. Hi ha més dades, l'etiqueta és molt completa, amb això crec que sí que s'ha avançat. Hi ha un codi QR per qui vol realment doncs, tenir més informació, a part de que la pròpia etiqueta ja en té molta més, doncs pot ampliar. I bé, una mica es trobaran el mateix codi de colors i això jo crec que és bastant intuïtiu per al consumidor i per l'usuari. Continua molt semblant en aquest sentit.
I aquesta nova etiqueta s'assimila a l'etiquetatge europeu? Entenc que el canvi ve per aquí.
Sí, sí, sí. Ve de les directives europees. Totes aquestes adaptacions tenen el paraigua amb la normativa europea.
Aquest canvi també afecta la disponibilitat de peces de recanvi.
Sí, sí, sí. De fet, ja s'ha transposat també aquí aquí a Espanya, s'ha transposat la directiva aquesta europea en una reforma de la Llei de Defensa dels Consumidors que doncs, amplia aquests terminis de disponibilitat de peces de recanvi. A veure, la idea és introduir no, els conceptes de consum sostenible no, i de que els aparells puguin ser, a part de més eficients, doncs, també tinguin més durabilitat no, i una mica revertir tota l'obsolescència programada, no? Que d'alguna manera fins ara doncs, ha estat molt al dia, no? Tots aquests aparells tenien un temps de vida no? més o menys programat. No?
I quan s'espatlla una peça, sempre diuen és més car canviar la peça que l'aparell. I dius, com pot ser? Però ens hi hem acostumat, aquesta explicació que donen els tècnics quan venen a casa.
Sí, i he comprat un aparell nou i comprar i llançar, i ens hem acostumat a tot això. I ara, doncs, una miqueta el que s'intenta des de la Unió Europea és, doncs, revertir una miqueta tot aquest procés i doncs, bueno, fer-ho una miqueta més sostenible i doncs, bé, s'amplien els terminis. Passem de 5, o sigui, és a dir, un aparell, doncs, en el moment en què deixa de fabricar-se, el fabricant ha de seguir posant a disposició dels consumidors i dels professionals també que reparen aparells les peces de recanvi. Fins ara estaven obligats a facilitar peces durant un període de 5 anys i ara passen a haver de facilitar peces durant un període de 7 anys o de 10 anys, depèn del tipus d'aparell. En el cas de, per exemple, les pantalles electròniques i de televisió, doncs seran 7 anys. En el cas de rentadores, secadores i també rentavaixelles seran 10 anys. I, per exemple, els aparells de refrigeració, les neveres, congeladors i tal, 7 anys. I això, doncs, bé, d'alguna manera ens dona... Bueno, ens dona... Hem de tornar a recuperar una miqueta sí. La cultura aquesta de reparar, no?
Ai, sí. Reparar és que falta,
Les erres, eh? Sí. Recorda'ns les erres, Laura.
A vegades que... estem dient una mica el mateix que fa 10 anys. Sembla que, mica en mica, sí que aquest discurs vagi calant, no? I vagi arribant també a la part normativa, que és la que després acaba aplicant en el dia a dia de la gent, no? I les 3 erres, que a vegades que tothom sap que és reduir, reutilitzar i reciclar, per aquest ordre, que de vegades també és important. Primer reduïm, no?
No cal generar tant.
El que no necessitem no cal doncs, que generi. I abans de que passi a ser un residu o que pugui acabar sent un subproducte per un altre procés productiu, però aquí no entrarem. En temes d'economia circular avui no toca, però sí que puguem reutilitzar aquell producte fins que realment se li acabi la vida útil i finalment reciclar-lo doncs, a tot el que es pugui. Però a partir d'aquí hi ha moltes erres que amb els anys han anat, no? Sí, han anat complementant el discurs. Repensar, no? També hi ha hagut aquest discurs que ha anat madurant i crec que va arribant a molts sectors de la societat, mica en mica. Hi ha molt camí a fer encara.
Laura, Gavi, en quin electrodomèstic recomaneu invertir, buscar-ne un de més eficient per l'alt consum que després genera?
El frigorífic?
Sí, sens dubte.
Number one,
la nevera. Sí, perquè no ens ho sembla, però està 24 hores, 365 dies l'any, funcionant a casa nostra, aquest aparell.
La caldera?
La caldera és important, també.
I la placa. Si tens vitrocenàmica, les vitrocenàmiques consumeixen moltíssim, les que són elèctriques. Jo aconsellaria tornar al gas de tota la vida. No, és una precisió personal, però és que consumeixen moltíssim. I utilitzar el forn el menys possible, perquè també o si l'utilitzem, el dia que el fem servir, aprofitem per coure moltes coses.
El cap de setmana vaig cooking, ja ho deia.
No engegar-lo només per fer una...
Per una pizza.
Per una pizza, no?
Sí, i amb la caldera té un avantatge, també, si no la tenim molt nova, i si és nova, també. Si són elèctriques i tenen acumulador, aquí sí que hi ha un marge d'estalvi en la factura si programes que tu escalfes l'aigua en les hores doncs, més econòmiques. I després tu, per exemple, si programes que de 12 de la nit a 8 del matí s'escalfi, l'aigua es posi a punt, tu a les 8 del matí doncs, tindràs l'aigua a la temperatura que toca per si t'has de dutxar, etcètera, etcètera. Pots programar que la caldera, si té acumulador i és elèctrica, doncs que pugui funcionar en les hores de mínim cost, diguéssim. Aquí sí que hi ha un marge. Amb les de gas no passa, llavors funciona diferent. És una mica de demanda.
I aprofitant que us tenim aquí a les dues, un breu apunt sobre la bonificació de l'IBI en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la llar, al teu habitatge.
Sí, recordar que continua vigent la bonificació que existeix amb les ordenances fiscals. I ja fa uns anys doncs, que una mica la inquietud era de poder facilitar, no?, que el ciutadà pugui posar-se energia renovable, en aquest cas a partir del sol, no?, que són les plaques solars fotovoltaiques, i que puguin tenir amortitzacions una mica més llamineres, no?, que no faci tanta mandra fer aquesta transició energètica tan necessària. I bé, només recordar que és una bonificació de l'IBI que màxim, diguéssim, se't retornarà un 60% del que tu justifiquis en factura i en el que és l'impost de l'IBI. Màxim 5 anys i màxim el 50% de l'IBI cada any. Pot ser que depèn del que paguis i del que t'hagi doncs, costat la instal·lació, potser el tercer o el quart any ja hagis tingut el retorn en forma de, diguéssim, de bonificació de lo que és aquest 60% de la factura. Vull dir que a vegades no s'arriba als 5 anys, tinguem-ho clar perquè no hi ha lletra petita, però sí que s'ha de tenir clar doncs, que són aquests 5 anys amb un màxim d'un 50% de l'IBI i és molt interessant, ajuda que les amortitzacions doncs, siguin correctes, correctíssimes, perquè ara més les plaques doncs, ja han baixat molt de preu i és un bon moment per fer aquest canvi sempre que es vulgui. Jo animo realment a la ciutadania a fer aquest pas i anar tenint una mica l'autoconsum i aquesta energia a quilòmetre zero de font renovable. Sí, sí.
Laura Carbó i Gavi Giral, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Ha estat una conversa molt i molt profitosa. Els oients la podran recuperar si estan interessats al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca. Gràcies i fins aviat.
A vosaltres. Gràcies.
Merci.